smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile.
Vinga, 9:34, va. Ens demanen que somriem, doncs vinga, va, que no costa mica. He tenia un tutor que m'ho deia, diu, el que costa poc, Bernat, t'ha donat molt. Somriu, em deia, primer de batxillerat, crec, o segon de buc, no me'n recordo. 9:35, 4:35, Vanessa Parellada, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ai, sí. De vegades no, eh? De vegades no m'ho ve de gust somriure i també m'ho han de deixar. Ui, ui, avui té un mal dia, deixa'l.
No passa res, no, però passa. Tu saps que... a l'hora d'interpretar o concloure que estem de bon humor, el cervell treu una informació molt important que li ve dels músculs de la cara. Una part molt important de la informació, perquè sabem que, ja ho vam explicar el primer dia, que el sistema nerviós funciona amb informació que rep els sentits, elabora i llavors hi ha neurones motores que emeten una resposta. Doncs no només ens arriba informació de l'exterior, amb els receptors dels sentits, sinó que també tenim interoceptors o propioceptors que recullen informació de com estem, no? Dels nostres òrgans. Doncs molta informació prové de la musculatura de la cara a l'hora d'emetre un veredicte de si estem o no estem de bon humor.
Mira, no havia... O sigui, t'asseguro que m'ha passat moltes vegades...
Saps què et diuen? Somriu. Encara que no en tinguis ganes, força't a somriure i al final... et trobaràs més bé. És que funciona per això.
Allò que algun cop doncs, has plorat de felicitat o t'has emocionat molt o fins i tot que has rigut molt de felicitat i tal, i et fa... ho notes a la cara?
Sí.
O sigui, tu notes amb aquí els pòmuls i aquí doncs, tota la zona de les galtes i com un cansament agradable, com un formigueig agradable.
Sí.
I ja, doncs sí, almenys en el meu cas ho associo en que he passat un moment, doncs allò, de dopamínic al màxim o serotonínic al màxim, no? O
sigui... Sí, sí, doncs funciona.
Sí,
això
però
de
passa,
somriure...
m'agradaria que passés més sovint.
El que passa que ens acostumem a que tot sigui com automàtic o pensem que si no és automàtic no és cert i no funciona del tot així. Per tant, a vegades necessitem una miqueta, una empanteta, un cafè i somriure i ja el dia es gira. Llavors ja tens ganes com de veritat.
No, allò, aquest lloc on vas a prendre el cafè i et somriuen, i et diuen pel teu nom.
Sí.
I, no, l'Alitxe mateix, aquí, el Racó d'Espà.
Home, l'Alitxe, una superabraçada.
Se'n recorda dels noms de tothom.
Sí,
i
no és l'Starbucks, no és màrqueting, eh? Que l'altre dia parlàvem amb un amic que era, no, hi ha llocs que és màrqueting, però no sempre és màrqueting i és veritat que funciona. Sentir-te especial o vist, i el mateix al revés, si tu saps que en un lloc arribes, et somriuen, et diuen pel nom i et canvia el dia, doncs fes-ho tu també,
sí.
Que no costa res.
Molt bé, de què ens vols parlar avui, Vanessa?
Doncs mira, relacionat amb el que parlàvem la darrera secció que vam parlar sobre l'autoexigència, un altre dels temes que em van proposar i que també està relacionat amb l'autoexigència és la síndrome de l'impostor.
Que interessant.
N'hem sentit a parlar, però potser no sabem ben bé què és. Es refereix a la incapacitat d'algunes persones per interioritzar i atribuir-se els èxits propis.
Sí, sí.
O sigui, pensar que té més a veure amb sort o amb que els altres t'han ajudat i, per tant, aquesta sensació d'incapacitat que deriva en una por a que descobreixin que realment no ets així. Per tant, aquesta superansietat cada vegada que t'has d'enfrontar a un nou repte o fins i tot l'evitació de certs reptes, no?
Fins i tot en l'àmbit personal, no? O sigui, no només en l'àmbit doncs, laboral, que sol ser molt en l'àmbit laboral, molts escriptors, molts músics o actors parlen del síndrome de l'escriptor, de l'impostor, però, per exemple, quan tu has seduït algú, no? Quan tu estàs començant una relació i penses...
Quan se'n doni compte de com sóc en realitat,
correcte,
no?
Correcte, això.
Això és fatal. Aquesta creença irracional de que sóc mentida és una de les creences irracionals que treballem en teràpia. I perquè hi ha unes quantes descrites, 10, 12. I una d'elles és aquesta de soc mentida, i és tremendo, no? Perquè tens sempre la sensació de que allò que t'està passant en realitat no ets tu del tot, no? Com si tu fossis algú fatal i has aconseguit fer com una disfressa de tu mateix o de tu mateixa, però sempre vius amb aquesta por de si et descobreixen, no? Quan tot això és una creació de la teva ment. Però bueno, la síndrome de, com a síndrome o com a trastorn no és un trastorn del DSM-4, no? Que és el llibre que fem servir o que es fa servir en psicologia i en psiquiatria per on hi ha tots els diagnòstics de salut mental, sinó que seria més aviat un patró que va ser descrit a finals dels anys 70, 1978, per una psicòloga que es deia Pauline Clance, que va observar que en els seus alumnes molts dubtaven de les seves capacitats i de que haguessin aconseguit èxit en els seus estudis per mitjans propis, i llavors va començar a parlar-se d'aquesta síndrome de l'impostor, que si voleu podem fer com un petit qüestionari, que els qüestionaris aquests no tenen validesa estadística, però sí que la idea de fer-lo avui o de llegir-lo com a mínim, perquè no el farem, no apuntarem les respostes ni res, però la idea és convidar la reflexió. A mi temps molt concrets, per exemple, sovint he tingut èxit en una prova o tasca, encara que abans de fer-la tenia por de no fer-la bé. Si contestem que sí en això, o que sovint, doncs anem fent com ratlletes en el sí de, a lo millor, hi ha aquest patró que no me'n dono compte i el tinc funcionant dins el meu cap. Puc donar la impressió de que sóc més competent del que realment sóc. Si és possible, evito les avaluacions i tinc por de que altres m'avaluïn. Quan la gent m'elogia per alguna cosa que he aconseguit, em temo que no pugui complir amb les seves expectatives sobre mi en el futur. O sigui, ja ens perjudica ja no només el que he aconseguit en el present, sinó ens hipoteca la confiança en el que puguem aconseguir en el futur. De vegades penso que vaig tenir la meva posició actual o el meu èxit perquè estava en el lloc correcte, en el moment correcte, o coneixia les persones adequades. Aquest va a la línia de flotació.
Ai, sí. Sí, 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 sí.
Em temo que les persones importants per mi puguin descobrir que no sóc tan capaç com es creuen. Tendeixo a recordar les vegades en les que no vaig fer les coses el millor que vaig poder, més aviat que les vegades que sí. Rarament faig un projecte o tasca tan bé com m'agradaria. De vegades sento o crec que l'èxit en la meva vida o a la meva feina ha sigut resultat d'algun tipus d'error afortunat, que t'ha col·locat on ets, però que tu no ho has fet. És difícil per mi acceptar compliments o elogis sobre la meva intel·ligència o èxits. De vegades sento que el meu èxit s'ha degut a algun tipus de sort. Estic decebent amb els meus èxits actuals i crec que hauria d'haver aconseguit molt més. Aquesta també és una altra, que amb l'edat que tinc hauria d'haver fet. Sovint tinc por de que pugui fallar en una nova feina o empresa, encara que generalment faig bé tot el que intento. Quan he tingut èxit en alguna cosa i rebo reconeixement, tinc dubtes de que pugui seguir repetint aquest èxit com si fos una flor, no? Que no fa estiu. Si rebo molts elogis i reconeixement per una cosa que he aconseguit, tendeixo a rebaixar la importància del que he fet, no? Pues qualsevol ho hauria pogut fer. Sovint comparo la meva habilitat amb els que m'envolten i crec que poden ser més intel·ligents que jo. Sovint em preocupa no tenir èxit en un projecte o un examen, malgrat altres persones al meu voltant tenen confiança en que ho faré bé. La penúltima, si rebré una promoció o obtindré algun tipus de reconeixement, dubto en dir-ho als altres fins que no sigui un fet.
Ah, sí. No, no, que es gafa.
Sí, com que és sort, que és igual sort.
Sí, 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 sí,
ho agafo i serà mala sort. No és clàssic. Perquè jo ho mereixi, sí, és perquè, sí. Ui, no ho diré perquè aviam si s'espatllarà.
Ai, sí, 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 sí.
I finalment em sento malament i desanimat o desanimada si no sóc el millor o la millor o almenys molt especial en totes les coses que faci. Després de llegir això i de reflexionar una mica, si ens hem adonat de que hem contestat que sí en unes quantes d'aquestes, hem de reflexionar sobre la possibilitat de que estem sotmeses o sotmès en aquest patró de pensament que ens condiciona, no? En què consisteix aquest patró? Doncs dubtes constants sobre les nostres capacitats, no passa res per sentir-se insegura o insegur en algun moment, però constant. tenir proves de la nostra habilitat i, malgrat tot, sentir que no ho farem bé, doncs és un indicador important. Aquesta por persistent a ser descobert o descoberta, perquè nosaltres pensem que no n'hi ha per tant i quan se n'adonin els altres se n'anirà tot en orris, com si fos un castell en l'aire, no? Atribuir l'èxit a factors externs, doncs per sort, ajuda externa, no era tan difícil. Si ens passa això sovint, pot ser que estiguem condicionades per aquest patró. Aquest perfeccionisme extrem,
sí.
La necessitat que tot sigui perfecte, aquesta constant autoexigència, fins i tot en tasques de poca rellevància, i finalment evitar desafiaments, perquè si tenim aquesta por persistent a que ens acabin descobrint, a vegades podríem evitar situacions que ens farien créixer per por a no estar a l'altura. És una síndrome més freqüent en gent jove i més freqüent en dones.
En dones, eh? T'anava a dir que
sí.
En homes.
No, és més freqüent en dones. Wow. Un 70% de dones no és 50-50.
Els homes són més burros, no? Diguem, no pensem en això, no? Som els millors. No?
O potser pensem... les dones pensem que hem de demostrar més la nostra capacitat o sempre hi ha aquesta tendència a creure que no ho fem bé, que no ho farem bé, que fallarem... Les causes principals o el que pot haver-hi darrere és bastant obvi, no? Aquesta manca de confiança, aquesta baixa autoestima, potser l'haver estat sotmesos a molta crítica durant la infantesa, que fa que desenvolupem aquesta veu interior que és tan matxacona i que s'acaba convertint en la nostra veu super exigent i super autocrítica. Bueno, nosaltres mateixes, no? Per valgui la redundància, no? Com podem superar aquesta autoexigència extrema, aquesta síndrome de l'impostor? Primer hem de començar a deixar de comparar-nos amb els altres. Recordem que el simple fet de posar consciència sobre un patró de pensament que puguem estar tenint ja és la meitat del camí fet, gairebé. Perquè quan tornes a estar en una situació que et posa en marxa algun d'aquest pensament, ja te n'adones, no? És com si posessis unes ulleres i ja ho veus d'una altra manera a partir d'aquell moment, un cop ja has pres confiança, consciència, però és veritat que llavors la tendència que tenim pesa més que la consciència que hem agafat en aquell moment, però hem de començar a practicar amb maneres de pensar diferents, amb hàbits diferents, perquè ja sabem que l'hàbit s'aconsegueix amb pràctica i amb temps, i no desanimar-nos. El que passa que la ment és molt... no li agraden els canvis. Ja ho hem dit diverses vegades, que la ment no està, o el cervell no està dissenyat perquè siguem feliços, sinó per sobreviure, i funciona o ha funcionat fins a dia d'avui amb un patró concret i ha tingut èxit, perquè seguim aquí, seguim vius, per tant, bueno, malament no ens ha anat. Però tenim aquesta angoixa, aquesta ansietat, aquest malestar que volem deixar de tenir i, per tant, encara que ens boicotegi la ment dient això és una tonteria, això que estàs pensant no és veritat, això hi torni al nostre pensament de sempre, hem de seguir confiant i insistint en pensar, encara que sigui forçadament al principi, pensar d'una altra manera. No sé si anaves a dir alguna cosa, Bernat.
Sí, no, això de l'enveja... Ai, de l'enveja, mira, ja he dit enveja, la comparació. I sí, no, perquè parlaves, no ens hem de comparar amb els altres. És una cosa que es diu molt, és molt més fàcil de dir que de fer, perquè és com una... És com una força, diríem, que surt, diríem, del subsol... del nostre interior, de les entranyes, i que ens han inculcat l'hàbit des de ben petits. Encara, de vegades, si jo me n'adono, no? O sigui, com amb fills, no? Tens fills de la mateixa edat, i els compares. I els dius, mira, Miquel, què ha fet, o mira l'altre, saps? O sigui, és com... És una eina com molt efectiva, a priori, i com molt ràpida, no? O sigui, com... I clar, quan compares, hi han com dos cares a la moneda. Una és l'enveja, una és el menysteniment. Menys tens, oi, que ell és molt millor que jo, tal, qual. I l'altra és l'enveja, que és pràcticament automàtic, no? I l'enveja és un pecat capital que els conté tots, és una merda.
Sí, 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 sí. Si hem de triar un capità, un pecat, hem de triar la mandra, no? Perquè per mandra a vegades no fas cap dels altres. Dintre de lo dolent, val més ser mandrós que per mandra. Ara sortir,
no,
ara fer això,
gula,
i ara pensar...
La
gula també.
La gula també està bé, és igual, acabaré pesant 180 quilos, però bueno, tu...
Però com que no em comparo amb ningú...
Però tu, quantes sèries m'hauré vist mirant a Netflix menjant gelat?
Hombre, planasso, no està bé dir-ho, però... és veritat que comparar els altres o que utilitzar aquesta estratègia és molt, molt fàcil quan som adults cap als nens o cap a les nenes, sobre els fills, les filles, no? O a nosaltres ens han fet, perquè és com una manera ràpida d'aconseguir alguna cosa en el moment. El que passa que és com els crits. Quan tu crides molt a algú, en el teu fill o la teva filla, no aconsegueixes que deixi d'estimar-te a tu, sinó que aconsegueixes que deixi d'estimar-se a si mateix, no? Per tant, quan compares, el que fa aquell nen o aquella nena és deixar d'estimar-se i intentar agradar-te a tu, perquè ets la persona que estàs posant quina és la vara de mesurar, no? I el que hem d'aconseguir és que aquest locus de control, o sigui, l'atribució de les causes del nostre comportament, o sigui, l'atribució de causes de la conducta pot ser o interna o externa. Quan tenim el locus de control extern és quan pensem que les coses que passen no les podem controlar perquè són coses que tenen a veure amb causes externes. Pues, la sort, estar en el moment adequat, en el lloc... oportú o al revés, no? He passat per allà i justament en aquell moment ha passat això, no? Coses que no tenen a veure amb nosaltres. Del que es tracta, en el cas dels èxits, és atribuir, tenir el locus de control intern, és a dir, considerar que l'èxit dels nostres assoliments té a veure amb les nostres capacitats i amb les nostres habilitats. És veritat que hi ha components de sort. El simple fet d'haver nascut en aquesta època i en aquest país ja fa que tinguem moltes coses que ens han vingut donades i que no ens hem hagut de lluitar, no? Per tant, és veritat que s'ha de reconèixer que aquesta sort sí que existeix. Però després, amb igualtat de condicions, hi ha persones que avancen cap a una banda i hi ha persones que els hi costa més, no? Aquí és on hi ha la feina important com a persones i també com a adults, ara, avui en dia, i també com a mares i pares dels nostres fills, d'acostumar-nos a que les coses que els hi diem, ser conscients que les coses que diem als nostres fills es convertiran en la seva veu interior. Per tant, hem de decidir i hem de ser molt conscients i hem de militar molt en això i en voler que aquesta veu interior dels nostres fills sigui un aliat o una aliada per ells, no? I per elles. Per tant, intentar... Tots som humans i tots ens equivoquem i tots fem i diem coses que no voldríem dir i que moltes vegades són herència del que ens han dit a nosaltres, que a la vegada és herència del que els havien dit als nostres pares, no? Sempre que hem parlat d'això, no hi ha una voluntat de culpar ningú, sinó d'entendre d'on venen les coses, d'entendre que no hi ha ningú que voluntàriament faci mal al seu fill o la seva filla i que tothom amb el que té pues, fa el que pot, no? O sigui, no... Però que nosaltres amb el que tenim podem fer segurament més del que estem fent ara. Per tant, és molt important, si el nostre diàleg intern és aquesta veu autocrítica i exigent, doncs canviar poc a poc aquest diàleg intern. Primer, ser conscient del que pensem, perquè moltes vegades no, ni en som conscients de les coses que ens diem. Primer, prestar atenció a les coses que ens diem i després canviar-les per afirmacions positives que siguin més realistes, en realitat, no? Jo estic fent el que sigui, no? Tinc aquesta feina... Igual hi ha hagut un component de sort, però també t'han triat a tu i no un altre per alguna cosa. Què té el teu perfil que t'hagi fet que et triessin o que estiguis fent bé la teva feina? Quines coses estàs fent bé? Intentar ser realistes amb això. I si tenim pors, va molt bé parlar-ne amb altres persones que segurament els hi passa el mateix que nosaltres i que segurament ens faran una devolució del que nosaltres fem i del que nosaltres som molt més realista del que a vegades podem pensar nosaltres, no? O sigui, fas com una espècie de cercle que tu ajudes a l'altre a veure's millor del que es veu, perquè segurament també té aquesta por, o és bastant probable que et trobis amb altres persones que tinguin el mateix patró de pensament que el teu, tu en elles els veus molt fàcil, els seus èxits, i et costa veure els teus. No?
Sí,
per
sí.
tant, fer aquesta ajuda mútua també és important sense comparar-se. Sí que és veritat que està envoltat de persones a les que admires, no?
Sí.
Admirar és mirar cap amunt,
sí, sí.
i mirar cap amunt sempre és bo. Mirar sí. perquè t'estimula, no? Activa cap en l'aire, no?
Això deia, ser millor. Això deia Bertrand Russell, en un llibre molt, molt maco que tenia, era matemàtica, Premi Nobel, però en aquest cas també reflexionava sobre... I parlava d'això, que l'enveja l'han de substituir per l'admiració.
Clar, i normalment tenim enveja o admirem coses que tenen els altres i que en realitat si les envegem és perquè les voldríem tenir.
Mm.
Per tant, mirem què hi ha darrere d'aquella enveja o d'aquella gelosia i mirem de transformar aquesta enveja en un estímul per ser millors o per aconseguir allò que voldríem i que potser pensem que no podem tenir, i si ho té una altra persona és bastant probable que nosaltres també ho podem tenir, no? A no ser que ens comparem amb, jo què sé, Dua Lipa, Bruno Mars. Això ja és una altra lliga, no?
O propietaris, també.
Si els admires molt, acabes tenint propietats. T'imagines que funcionés aquí, així? Però és veritat, és veritat.
Aquí anava a buscar l'esquerda.
Bueno, l'esquerda de l'argument. Sí. Però mira, si t'envoltes de gent que té... No parlem d'herència, perquè herència no és algo que un s'hagi treballat. Quan la reps, quan la mantens, sí. Estem parlant de mantenir herència o d'aconseguir propietats agafant-te el guà aquest, no? Mm. Si t'envoltes de persones que tenen aquesta mentalitat de veure oportunitats de negoci, de que estan... Normalment hi ha aquest prejudici de que són gent que ho tenen tot fet, que els hi ve tot donat, però sí que hi ha una part de veritat en això, en alguns casos, però després hi ha un patró de pensament que té coses molt concretes que són diferents al que podríem dir la mitjana en general.
Uh-huh.
Envoltar-te de persones que parlen sobre negocis, que parlen sobre créixer, que parlen sobre oportunitats, que parlen... També és important, perquè acabes veient...
Sí, sí, sempre i quan no feien servir tots aquests anglicismes, aquestes paraules en anglès...
Sí,
que...
fa molta mandra.
Sí, fa mandra i dius, ai, tio... Sí,
posar... És que no els entens, no? Parlen...
Sí, no, en lloc de posar treballar en xarxes i poses networking,
yeah.
networking, ja factures 50% més.
Doncs escolta, jo la començaré a fer servir a partir d'ara, si és així d'efectiu. Però és veritat que envoltar-te de gent a qui admires i que tenen alguna cosa que tu no saps com ho fan o que no tens, t'ajuda. Al final, ho hem dit altres vegades, t'acabes convertint en les 5 persones amb les que passes més temps. Per tant, mira de qui t'envoltes, perquè pots aprendre moltes coses. Igual no acabaràs sent propietari d'un hotel,
això...
però potser sí que... gestionaràs de manera diferent les teves coses,
no? Està molt
bé
aquest exercici perquè et fa ser humil.
Sí.
Perquè avui en dia és dins aquesta deriva narcisista, diríem, col·lectiva... No? És veritat?
Ho has dit en català, imagina't que ho dius en anglès.
Oh, yeah. No, però sí que és veritat que sí, està, diríem, diagnosticat com el mal dels nostres temps, un dels mals dels nostres temps, el narcisisme, o la indiferència també, això ho deia Lipovetsky fa 40 anys, o 50, i dins d'aquesta deriva narcisista sense fre, sense aturador, ser humil, a fer una cura d'humilitat, dir, escolta, jo de qui estic envoltat? Perquè si no, penses que de vegades mirem a la gent com jo no em vull semblar aquest. O jo no em vull... És que aquest, li veus totes les tares, no? I tal. I dir, no. I vaig a... La gent que estic... Que no puc escollir de vegades i que està molt de vora, li vaig a veure coses bones, o deixa'm envoltar-me gent que m'inspiri.
Inspiradora, i gent a qui admiris, veure per què els admires i veure que potser els admires... canviem l'enveja per admiració i els admires perquè tenen alguna cosa que a tu t'agradaria i que et poden inspirar i et poden ensenyar fins i tot a aconseguir certes coses, no? I de fet hi ha escriptors que s'han dedicat a estudiar els patrons de persones exitoses, no? Traient la palla de tot d'aquesta literatura yopuedista o tu puedes conseguirlo todo, no? Però sí que pots treure coses interessants per tu, no? I al final intentar Un altre dels temes que és molt important per tot, que és protector de la salut mental en general i que en podríem parlar a cada programa, és practicar la gratitud. El que dèiem fa un moment, el fet d'haver nascut on hem nascut, a l'època que hem nascut, ja ens dona una sèrie de coses de partida que altres persones no tenen. No? Agrair el que tenim, agrair la possibilitat de tenir la capacitat mental de posar-nos a pensar en tots aquests temes dels que estem parlant, no? A prendre consciència de coses que potser no ens estan agradant. Això és la possibilitat de poder canviar aquestes coses i de poder estar més en pau, no? Pues això ja és haver-te'n adonat ja és una cosa a agrair. Encara que estiguis lluny d'aconseguir el que voldries, però adonar-te'n ja és, o sigui, adonar-te de petites coses que pots tenir i marcar-te també petits objectius. Aquest és un altre superprotector de la salut mental. Marcar-te objectius realistes i petits que puguis aconseguir i que llavors agrair-te a tu mateix el fet d'haver-ho aconseguit, no? Per exemple, el fer esport, el simple fet d'anar a apuntar-te, pagar un bono o un mes, reservar una classe, llevar-te al matí a les 8 i tu estàs allà i penses, Déu meu, o sigui, tothom té més bona forma que jo, però llavors pensa, ostres, però has vingut, podries estar ara mateix a casa o dormint o esmorzant o fent qualsevol altra cosa i t'has posat la licra i has vingut aquí i estàs aquí fent el que pots, no? Saltant, brincant, fent el que et diu aquella dona. Pues això ja és algo que t'has d'agrair. I el teu objectiu, igual, durant els primers 3 mesos és agafar l'hàbit de posar-te a la licra i anar i presentar-te tal dia, tal hora, aguantar tota la classe amb més o menys dignitat, acabar-la, si pot ser, sense una ambulància i tornar-hi un altre dia, no? Pues aquests petits, no sé, una superwoman en un mes, perquè això no és un objectiu realista, no? Però felicitar-te per les coses que fa 4 mesos no feies i ara sí.
Ah, sí.
I adonar-te d'aquests petits avanços és molt important, perquè a més és que és veritat, no t'estàs inventant coses per agrair-te que no són reals, però sí que estàs posant consciència de coses que una altra persona, o tu mateixa, si no ens comparem amb els altres, tu mateixa 6 mesos endarrere igual no hauries fet. Per tant, ja és un avanç. I anar amb gent que t'ajudi a ser millor, anar amb gent que també va al gimnàs, o sigui, envoltar-te de gent que tingui les mateixes motivacions, que valorin els teus èxits. Això també és important per la síndrome de l'impostor i per la salut mental en general, no?
Molt bé, doncs, el síndrome de l'impostor que, en fi, afecta a grans figures de la cultura, del nostre temps, o fins i tot amb empresarials o de l'esport, però també en el nostre dia a dia, a persones, a veïns, a germans, a cosins, etc. En fi, un plaer, com sempre, Vanessa Parellada, haver-te tingut aquest matí aquí amb naltros. La podeu seguir a les seves xarxes, la podeu seguir a Instagram i contactar-hi. I bé, escolta, jo no sé si els Manel van tenir el síndrome de l'impostor, van tenir un èxit desfermat en molt poc temps, en una qüestió, va ser un fenomen absolutament gairebé pre-Instagram, pre-xarxes, i just en aquell moment, no?, la frontissa, no?, el 2007-2008, i es van convertir en un fenomen, doncs, que la gent encara va comprar els discos, no? I mira, avui fa 8 anys que tenen un disc que es diu Jo competeixo, que està prou bé, va marcar un canvi, no?, d'un so més pop per rock, una cosa més amb bases i més electrònica i tal, que també molt interessant. I tenia una cançó que deia Serotonina.
Mira que bé.
I era un, en aquest cas, com un... En aquest cas van fer l'ullet, van picar l'ullet a Juan Luis Guerra, no?
Amb la bilirrubina.
Amb la bilirrubina.
Ostres, que ben trobat, perquè part rima i tot.
Sí.
Me gusta la serotonina. Aquesta seria la meva versió, no arribo més.
No, però està bé. I, bueno, i de la serotonina en part es tracta, no?
Sí, és la hormona de la felicitat, en diuen, a llarg termini.
A llarg termini,
no? De les coses que ens fan ser feliços, no el subidon immediat.
Allò que aconseguirem si anem un dia al gimnàs i al final hi anem 2 dies i al final hi anem una una setmana i al final anem un mes i al final sí. Hem anat 6 mesos.
Allò, anivellant,
tu mires
sí,
enrere,
sí.
Allò és una... S'ha anat inflant, no?
Un rastre de serotonina vas deixant que no vegis.
Doncs vinga, va, escoltem aquest tema.
Aprenem sempre molt de música. Moltes gràcies a Valtros, a tots.
Gent millor que tu amb